El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Fundació de l'Avant, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, presenta aquesta tarda el llibre Paraules que no s'endura el vent, un recull de records de les persones que no poden recordar. En concret, hi ha 11 persones usuàries de l'Avant que estan afectades per Alzheimer i altres demències que s'expliquen d'aquesta manera.
González, desamarra la barca ahora mismo, ens va cridar des de lluny una veu greu. A la orden, mi teniente, va contestar el meu company, mentre s'aixecava per complir les ordres que li acabava de donar el tinent. La resta vam continuar esmorzant. Era la millor part del dia, almenys la que amb més gràcia recordo. Érem a Mallorca fent la mili i, com és d'esperar, esmorzàvem una entrepada sobrassada cada matí. Un cop finalitzava l'àpat més important del dia, començava la instrucció. Convivia amb un bon grapat de sapastres que van acabar sent els meus amics. Quin remei! Cada dia a les 7 del matí érem en peu i el que passava després depenia de l'estat d'ànim dels nostres mandos. Just aquell dia que t'explico, el tinent no estava de bon humor. En González tampoc va fer massa bé la seva feina. T'imagines la resta? Efectivament, el tinent ens va esbroncar tota la colla que encara teníem la sobrassada al coll.
El llibre recull els records d'aquestes persones passats per la ploma d'en Marc Bolés i es presentarà, com dèiem, aquesta tarda al pati de l'Avant a les 7 de la tarda. En parlem amb la Cristina Castanyer, responsable d'actes de l'Avant. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell, Cristina.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, d'on surt la idea de fer aquest llibre? Què és el que us porta aquest llibre?
Uf, mira, la veritat és que a l'Avant acollim a grups molt diversos. Aleshores, sempre hi ha els grups de joves que tenen moltíssima més visibilitat perquè fan moltes més coses a xarxes, excursions, etc. I sí que és cert que teníem un grup que era superxulo, que és un grup de persones amb Alzheimer i altres demències, que també volien fer coses, però tampoc no sabíem, amb la pandèmia i tot, com exterioritzar i visibilitzar la seva situació. Aleshores, tot parlant amb els tècnics i fent una mica de pluja d'idees, vam decidir fer una petita activitat en la que féssim un recull de històries de vida d'aquestes persones. Però el projecte va anar creixent, i ara mateix tinc un llibre entre les meves mans i bueno, ha estat increïble.
Clar, el llibre, que aquí, de veritat, s'ha de mirar, escoltàvem aquest conte, no? Crec que, a banda dels contes, hi ha unes il·lustracions que realment mereixen la pena, no? Però, clar, d'aquesta proposta que em dius, no? Vam una voluntat de fer un recull d'històries, aquest llibre que tens tu ara a les mans. Com passeu d'aquest recull d'històries a materialitzar-ho en un llibre?
Juntament amb les tècniques del grup ens en vam adonar que aquestes històries, aquestes coses que ens explicaven eren or. Són persones que moltes vegades no se'n recorden de què és el que han fet avui o què van menjar ahir. Molts cops no se'n recorden tampoc de coses molt bàsiques com on és casa seva o què han de fer per posar-se uns pantalons, per exemple. Però sí que recorden que a les 7 del matí es llevaven cada dia per fer-li l'esmorzar als seus 4 fills, els hi plegaven les camises de l'escola i feien un recorregut X, i te l'expliquen de pe a pa. Aleshores, clar, per exemple, per mi, que no sóc una persona especialista en el sector de la neurologia, sinó que em dedico a la comunicació de l'entitat, veure aquestes coses de primera mà em va emocionar tant que vaig pensar, això ha de sortir de les parets de l'Avant, això ho ha de traspassar i ho hem de fer arribar lluny. Aleshores, a poc a poc, amb contactes i amb molt de recolzament per part de l'entitat, ha acabat apareixent el llibre.
Mm-hmm. I aquí tenim una persona que tenim al telèfon, ja, com és el Marc Bolés. Marc, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Cristina, com trobes el Marc i què li encarregues al Marc, exactament?
Doncs en Marc és una persona que està vinculada a l'Avant des de ja fa temps i, a més, tenim una relació d'amistat molt xula i jo amb tota la confiança li vaig dir, mira, Marc, hi ha aquest projecte, però jo no sé escriure. Com ho veus? I ell, bueno, de seguida em va dir que sí, que era un projecte superxulo i que endavant.
Uh-huh. Llavors, Marc, tu què reps per part de la Cristina? Què és el que et porta la Cristina?
Doncs ella, bueno, m'escriu, no?, i em diu, comunica la idea, i a mi el que m'arriba són idees deslligades, no?, i d'aquesta gent. I clar, la veritat és que va ser un procés una mica complicat al principi perquè no era el que jo estic acostumat a fer. i s'havia de donar forma literària a aquestes idees que, bueno, que tenien fondo, tenien capacitat per convertir-se en un relat, però estaven molt disperses.
Uh-huh. És a dir, tu tens, per dir d'alguna manera, uns fils que has de cosir, no?, per convertir en aquestes històries, però tens uns fils suficients per fer la història o has hagut de novel·lar alguna part?
Bueno, algunes parts sí que s'havien d'omplir, hi havia alguns blancs, però bueno, sabent algunes dades que ens donaven, doncs, per exemple, la data de naixement, doncs podríem saber context històric, el context socioeconòmic, no?, de la persona. Llavors ja amb això ja es podia... Tenies una miqueta de marge de maniobra per posar algunes cosetes, alguns detalls que influïssin una miqueta al microrelat.
Clar, per exemple, aquest conte que hem escoltat, no?, el de sobrassada que han pogut escoltar els oients, a tu quina pinzellada t'arriba d'aquest conte? Te'n recordes?
D'aquest no me'n recordo en concret, però d'alguns, per exemple, el que ha explicat també la Cristina del que anava a recollir els nois al col·le, que feia la bugada, etc. Clar, això realment eren només dos o tres línies, dos o tres idees de lo que se'n recordava la dona, de lo que feia en el seu dia a dia. Era molt rutinari, era una descripció quotidiana, no?, de la seva vida, i clar, això, convertir-ho en un microrelat va costar bastant, però al final va quedar molt xulo i estic molt content amb com ha quedat.
Uh-huh. Clar, jo tenint l'oportunitat de llegir abans, veia que realment cada història, no?, per ella mateixa, malgrat aquesta quotidianitat que deies tu ara, no?, té un rerefons fins i tot d'explicar una època i un moment, no?, i una manera de fer també d'una època i d'un moment.
Exacte, sí, sí, dona molta informació en aquest nivell, no?, a nivell històric, social, sobretot molts detalls de la immigració interior que va haver d'aquí d'Andalusia, Múrcia, cap a Catalunya. Hi ha moltes coses en aquest petit llibre, tot i que sigui petit, té moltes coses a dins.
Com et sents ara que el veus ja a punt i a punt de la presentació d'aquesta tarda?
Molt bé, molt orgullós i molt content i molt agraït perquè m'hagin donat aquesta oportunitat.
Uh-huh. Esperes que la Cristina et vagi passant més històries per fer-ne una segona part o no?
Bueno, jo estic obert a qualsevol cosa, ja ho saps.
Apunta tu, Cristina, que ha dit que sí, eh? Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Et deixem que estiguis tranquil preparant la presentació d'aquesta tarda, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, adeu.
Per tant, el Marc fa tot aquest procés de creació, no?, d'aquesta història, d'aquestes històries, no?, però aquí entenc que hi ha un rerefons, a part d'aquesta visibilització que deies, no sé si també d'acompanyament per les famílies, no?, també.
Sí, és cert que a vegades aquestes persones perden una mica la seva essència per la situació en la que estan passant, aleshores penso que per un familiar o per una persona que els coneix des de ja fa anys ha de ser molt emotiu veure com les paraules d'aquestes persones properes seves estan reflectides aquí, no? Una mica és el sentit del llibre, que no se les endurà el vent i que passi el que passi. Si del dia de demà aquestes persones ja no recorden aquestes històries, nosaltres les podrem recordar per sempre. I de fet, quan vam tenir el llibre entre les mans, els vam baixar i els el vam ensenyar i va ser un moment molt emotiu. Vam agafar i vaig llegir-li a la Rosa, a la Rosi, que li diem amb més carinyet, aquesta història que es diu Nandi, li vaig començar a llegir. I ella no se'n recordava que ens havia explicat aquesta, perquè per fer el recull nosaltres, ells ens explicaven moltes coses i nosaltres agafàvem les que creiem que tenien com més tirada per després poder fer el relat, com explicava en Marc. Aleshores li vam començar a llegir la història d'en Nandi, que és la història que ella ens va explicar. Bueno, es va emocionar i no li vam dir que era ella, perquè ella no se'n recordava que havia fet lo del llibre i tal. Se'ns va quedar mirant i ens va dir, esta persona soy yo, este mi hermano. I bueno, va ser, mira, que m'estic emocionant un altre cop, va ser increïble.
Clar, i entenc que aquesta part, no?, també de fins i tot ajudar-los a recordar ells mateixos també forma part de fins i tot els exercicis de memòria, exercicis d'activitats que puguin fer les neuropsicòlogues, no?
Exacte. Pensa que tot això va començar com un exercici, no?, que van fer amb les mateixes tècniques que estaven amb ells per anar tibant una mica del fil i fer una activitat una mica diferent d'estimulació cognitiva. I, bueno, clar, doncs vam anar tibant i va aparèixer doncs, aquesta gran activitat que hem fet durant molts dies. Però tu pensa que hi ha il·lustracions, com per exemple la del Mafre, que és aquesta, clar, quan la dona va veure una il·lustració que posa per les persones que no ho puguin veure, és una dona a su imagen y semejanza, perquè teníem una fotografia amb el cartell de Mafre, l'oficina dibuixada tal qual, el gos. Clar, ella va veure aquesta il·lustració i abans de llegir el llibre, ella ja sabia que era ella. I bueno, va ser també...
Aquesta és l'altra part que et volia preguntar, Cristina. La part de les il·lustracions, perquè crec que no són baladí, és a dir, acompanyen molt els textos, no? Com heu triat els il·lustradors? Ho ha il·lustrat tot una sola persona? Com ha anat?
Mira, la tasca de buscar il·lustradors és sempre molt complicada perquè hi ha moltíssimes persones que il·lustrin, moltes persones que dibuixin, i nosaltres el que busquem és que cadascú aporti el seu estil. Si haguéssim volgut fer un llibre amb les il·lustracions totes iguals, haguéssim comptat només amb una persona. Però com que totes les veus eren diferents, buscàvem autors i autores, o sigui, il·lustradors i il·lustradores que fossin diferents. Aleshores, a mi m'encanta explicar aquesta història dels il·lustradors perquè cadascun d'ells està vinculat a la banda d'una manera molt diferent. Tens a l'Abram, que les seves il·lustracions són increïbles, que és la persona que ens porta el càtering cada matí a la banda i ens coneix d'això. I un any, per il·lustrar el calendari solidari, jo vaig parlar amb ell perquè el vaig veure a l'Instagram que feia no sé què i li vaig dir, i ara sempre participa en les il·lustracions que s'han de fer per l'avant. Un altre és una voluntària de Terrassa. Un altre és el germà d'una noia que va fer pràctiques amb nosaltres. Inclús alguns tècnics de l'avant som il·lustradors. Aleshores, això és gent que està vinculada i que ens vol donar un cop de mà, perquè clar, fer una il·lustració són moltes hores. I fins que no t'arriba el conte no la pots fer. Aleshores, bueno, és una història. Li donen molt de valor al llibre.
Triar les persones que participessin les històries, entenc que això tampoc devia ser fàcil, no? De dir, de tota aquesta gent que m'acompanya, qui deixo fora, qui poso i amb quina història, no?
Clar, realment és molt dur dir-ho així, però hi ha moltes persones que per molt que t'hi vessis no podies rascar gaire cosa. Aleshores, ells i elles igualment van fer l'activitat, però les seves històries no podíem quadrar-les per al lloc perquè no teníem material suficient. En Marc, per exemple, ens comentava que amb dues línies ell et treia un microrelat i do i fe, però clar, eren potser dues línies amb detalls dels que podria treure suc. Clar, a vegades hi havia cinc línies, però no eren cinc línies aprofitables. I això sabia molt de greu, però...
És a dir, en vau fer 11 perquè en teníeu 11, no?
Exacte.
En vau descartar.
No, en vam fer 11 perquè en teníem 11. Sí. Si n'haguéssim tingut 18, doncs hagués sigut un llibre una miqueta més gruixut.
Com ho han viscut les famílies? Heu pogut parlar amb les famílies? Els heu pogut ensenyar?
El llibre el veuran avui. Quan vinguin a l'Havana aquesta tarda, ells veuran el llibre per primera vegada. Sí que és cert que quan vam decidir convertir-ho en un projecte més enllà dels murs de l'Havana, com et comentava fa una estona, jo els vaig trucar personalment per explicar-los el que anàvem a fer, perquè clar, aquí hi ha dades d'aquestes famílies que potser hi ha gent que no vol. Però al contrari, tothom s'ho va prendre superbé, els hi va fer una il·lusió tremenda. Hi ha algunes persones que ja no són a l'avant perquè doncs s'han canviat a una residència, a un centre de dia, de municipi, i igualment estaven supercontents de participar-hi. Les famílies han estat molt contentes d'aquest projecte.
Dèiem que aquesta tarda es fa la presentació. Com ho heu organitzat, aquest acte d'aquest previ de Sant Jordi? Clar, perquè dissabte és Sant Jordi.
El projecte estava pensat exactament per Sant Jordi, però clar, el volíem presentar uns dies abans perquè la gent ja el conegués el dia de Sant Jordi. Aleshores, la idea era fer-lo al pati de l'Havana. Si no plou, toquem fusta. Si plou, de totes maneres, tenim un espai polivalent molt xulo, que és el pati d'Havana, i ho faríem allà. Aleshores, està preparada la lectura de quatre d'aquests microrelats, una interpretació en directe, a més, explicar el projecte, com ha anat, un petit berenar i una estona de música per celebrar que per fi ha vist la llum. Portem des de desembre.
I entenc que aquest llibre es vendrà per Sant Jordi?
Sí, aquest llibre estarà a totes les parades de l'Havana de Sant Jordi, és a dir, a Sabadell, Terrassa i Rubí. També el podreu trobar aquesta mateixa tarda a l'Havana de Sabadell i el podreu comprar per internet a partir d'aquesta mateixa tarda a la pàgina web de l'Havana, que és www.havana.cat.
Amb quin preu, ja que hi som?
El donatiu és de 8 euros i m'alegra molt que em facis aquesta pregunta perquè m'agradaria deixar clar que aquest llibre ha estat íntegrament financiat per una família que ha volgut fer el mecenatge d'aquest projecte, i això a nosaltres ens permet que el donatiu íntegre sigui per poder financiar teràpies de neurorehabilitació a persones que no poden permetre's el cost total d'aquests serveis. Aleshores, ens fa molta il·lusió poder dir que s'ha aconseguit, no, aquesta integritat dels 8 euros que siguin directes per l'avant.
Clar, entenc que aquesta part també és molt important, no? La part de recollida de fons, no? Que puguin permetre, doncs, això que explicaves ara, no? La supervivència de l'Avant i de la feina que fa l'Avant.
Exacte, nosaltres sempre intentem deixar clar que l'Avant hauria de ser un servei al que tothom tingués accés, independentment de qualsevol de les seves característiques i, per suposat, de si s'ho pot permetre econòmicament o no. És 100% necessari i la Seguretat Social no ho cobreix. Aleshores, nosaltres aquí intentem fer una tasca de captació de fons per poder permetre a tothom accedir als nostres serveis.
Uh-huh. Entenc que dates com la de Sant Jordi, a nivell de captació de fons, sempre havien estat dates molt importants, no? Aquest any les recupereu, en certa manera.
Sí, estem molt contents perquè aquest any per fi podem fer parada de Sant Jordi i, de fet, ja tenim a tots els usuaris de Lleure superpreparats per venir a la parada a vendre els llibres, a vendre roses, a vendre uns punts de llibre molt xulos que han fet ells, i estem tots molt emocionats, la veritat. Uh-huh. Sí.
Clar, perquè n'hem estat parlant al llarg de la pandèmia, però una de les coses... La pandèmia ens ha complicat moltes coses,
sí.
Podríem dir totes,
sí.
I una de les coses que us ha posat especialment difícil a les entitats del tercer sector ha estat fer aquests actes rutinaris, per dir d'alguna manera, que han hagut de canviar, no? i d'innovar, en certa manera. Esteu notant que ja amb aquest 2022 ja podeu tornar a una certa normalitat?
Aviam, l'Avant és cert que ho ha passat molt malament amb la pandèmia, la gent tenia molta por i clar, si no és com un servei públic que sempre estàs treballant. Nosaltres, si havíem d'estar tancats, no podíem atendre usuaris. I la veritat és que sí que, a part de l'entrada un altre cop d'usuaris gairebé ja en xifres normatives pel que feia els anys anteriors, sí que és veritat que comencem ja a tenir perspectiva de recuperació gairebé total de lo que és el panorama i la nostra acció quotidiana, tot i que és cert que encara no estem al 100%.
I a nivell de captació de fons, esteu podent ja tornar a fer les activitats que fèieu habitualment? Esteu esperant una mica a arrencar més endavant?
Aquest any la veritat és que tenim moltes coses preparades, molt xules, i esperem poder-les fer, però sí que és cert que, clar, nosaltres, per exemple, teníem un supertradicional super solidari que durant 2 anys no s'ha pogut fer, era una font de captació molt gran. Els calendaris sí que s'han pogut fer, que és com una altra campanya també de captació molt gran, sí que s'han pogut fer, però les parades al carrer no eren les mateixes, les condicions no eren les mateixes, no podíem entrar a les botigues, és que ha estat tot. Però sí, aquest any ja projectem una nova normalitat, no?, que diem, molt positiva. I bueno, de fet, tenim properament concerts, actes per infants, el sopar solidari a l'octubre també ja està programat. És a dir, anem avançant com podem, però sempre tornant a la perspectiva prèvia a la pandèmia.
Uh-huh. Doncs amb aquesta proposta que presentem avui, aquest Paraules que no s'endurà el vent, aquesta, per cert, les lletres?
Sí.
De la portada, perquè la portada està escrita com, diguéssim, amb lletra manuscrita, no? Sembla pràcticament, no sé si són d'algun usuari.
Sí, aquestes lletres són de l'Adela Pérez, és una usuària que també apareix la seva història al llibre, de fet és la història de la que en Marc ens parlava, de la rutina, i nosaltres volíem que fos original la portada, però que fos tot blanc, llis, com per simular, no, una mica l'estat aquest de quan et quedes en blanc i no te'n recordes de res. Volíem que fos així una mica. Aleshores, vam baixar al grup i vam dir, tothom escriure. I amb els tècnics es van posar a intentar escriure la frase, molts d'ells ja, malauradament, gairebé no recorden ni escriure. Però sí que és cert que l'Adela se'n recordava i va fer una tipografia superxula que vam digitalitzar, i és la portada del llibre.
Doncs amb aquestes lletres de l'Adela Pérez, aquest Paraules que s'endurà al vent, aquesta proposta de l'Avant, aquest projecte solidari, com dèiem, a partir d'aquesta tarda es presenta. Per Sant Jordi podeu trobar aquest llibre a les parades de l'Avant, en aquest cas a la Rambla, aquest any que estem en una ubicació diferent. A Ràdio Sabadell també hi serem, segur que us venim a veure. Amb aquest llibre, diferents propostes. També molt important, al portal web de l'Avant també es podrà comprar aquest llibre solidari. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Cristina. Cristina, i gràcies, felicitats per la iniciativa.
Moltíssimes gràcies.